Cada cop em costa més recordar tota una vida completament borrosa per culpa del temps i l'edat. Tot i que, ara que ho penso, només tinc 18 anys i sembla que m'hagi passat un camió per sobre. No sé si van ser les pastilles o l'alcohol de la nit anterior. Un moment, per què estic disfressada de pollastre i encadenada a un fanal? Quina merda, la vida em dóna voltes.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El 39è Còmic Barcelona ha estat completament telemàtic. Això ja no és novetat perquè té l'experiència acumulada de l'any passat i també del Manga Barcelona. Una experiència que s'ha notat, ja que el contingut de les xerrades, conferències i entrevistes s'ha semblat una miqueta més al que podíem trobar a Fira Barcelona. Avui dedicarem el programa íntegrament a fer-vos crònica d'aquest certamen, al qual s'han connectat 20.000 persones en l'últim cap de setmana. Escoltarem les declaracions més destacades dels convidats, Antonio Altarriba, Brili O'Malley i Pipe Larraz, entre d'altres. També reflexionarem sobre les adaptacions de novel·les de còmics amb Albert Monteys i Alejo Cuervo i ens preguntarem si el gènere underground encara existeix en l'actual moment d'internet i de xarxes socials. És el que donarà de si el 35è Quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb el Toni González a les vies de so i l'Iker Mons a la producció.
Quimèric als salons.
I avui parlarem del Còmic Barcelona, un certamen que molta gent esperava amb candeletes quan es feia presencialment. Telemàticament potser no tant. Iker Mons, què tal?
Molt bé.
Es perd aquella màgia, una mica, però...
Sí que és veritat, però crec que Fi Còmic ha sabut encarar tant la Manga Barcelona com el Còmic Barcelona.
De fet, això és el que volia comentar per començar aquest especial, perquè l'any passat, quan es va fer aquesta primera edició telemàtica del Còmic On Demand, no? El Còmic sí. Barcelona... Vam tenir una sensació molt gran de caos, no? De com funciona això, quins horaris hi ha, què passa entre una xerrada i l'altra, no? Que sortia aquella momentos sí, musicales sí, sí. I la gent pel xat es tornava boja, en plan, però això ha de començar ara o no? Us funciona, no us funciona? Aquest any sembla que la cosa doncs, ha anat molt diferent, no? Sembla que aquell caos ja no hi era, que tothom sabia com anaven les coses, tant els de l'organització com els que estàvem d'espectadors, no?
Bueno, suposo per un costum ja d'estar un any ficats a casa, però he de dir que encara els falla una cosa.
Quina?
El programa, que tarden en publicar-ho.
Home, és que jo crec que ja, si amb 39 anys sempre has publicat el programa el dia abans, jo crec que no ho canviarem ara, no?
Doncs ja està.
Ho hem de dir, perquè l'audiència jo no sé com ho fa, però nosaltres el dia abans estàvem mirant a veure quines xerrades ens interessaven, no? Llavors, clar, planificar el cap de setmana així és complicat. Vull dir, jo crec que ho fan expressament perquè ens quedem tot el cap de setmana al Còmic Barcelona i així no planifiquem, no? Anem veient una xerrada darrere l'altra i ja està.
Bueno, és una bona opció.
Mira, cada cop que acaben les edicions ens envien doncs, una mica de recull de dades
sí.
I una de les que m'han impactat és que van oferir 28 hores de programació en directe.
Sí, sí. Sobretot el dissabte, que va ser, mare de Déu,
molt
senyor.
Molt intens, molt intens.
De les 10 del matí fins a les 11 de la nit.
Que veies al YouTube, sessió de mañana, 7 hores. I dius, què? Quins matins més llargs que tenim aquí, no? Sí, sí. Van fer aquestes 28 hores en directe i 12 hores més en diferit, que estan allà gravades, que qui vulgui les pot anar veient encara. Llavors, bé, és una mica el que podem dir, no? Que
sí.
Van haver 70 autors, 9 presentacions de novetats editorials, que serien poques en comparació amb les que es feien allà al Saló de a Fira
Cert.
Barcelona, 13 conferències i taules rodones i 21 entrevistes.
Molt ben parit.
Són uns números que sobten.
I tant.
Aquí avancem que hem fet una tria una mica sui generis, el que ens ha agradat a nosaltres com a polifriquis, com a amants del gènere fantàstic, una mica el que ens ha despertat la curiositat. I bé, suposo que, no sé si algú de vosaltres doncs, ha estat seguint el saló, potser hem triat coses que no heu vist, que també seria curiós. Si parlem d'una cosa que us agrada... Podeu doncs, buscar-la perquè encara estaran penjades, eh? Vull dir que almenys fins a finals d'aquest mes podreu seguir totes aquestes xerrades. El que sí que podem dir és que 20.000 persones s'han connectat aquest cap de setmana fins diumenge per veure tots aquests
Ostres,
continguts.
És que 20.000 persones són un munt de gent, eh?
Sí, sí, sí. Però diria que el saló físicament, déu-n'hi-do també les que anaven, eh?
Home, clar.
Una xifra molt
normalment...
similar, eh? I això que aquest cop és gratis, no?
Cert.
I a Fira Barcelona doncs, era pagant i no poc, perquè és un dels salons carets que hi ha. Això és una de les coses que no tinc ganes que tornin presencialment, però bé. En tot cas, entrem en matèria i comencem parlant dels autors convidats especials d'aquest certamen. I comencem parlant del guionista de còmic Antonio Altarriba, que precisament és protagonista d'aquesta edició, perquè una de les exposicions virtuals d'aquest certamen que es poden veure, crec que han dit fins a l'octubre,
és possible, sí,
és d'Antonio Altarriba, de tota la seva trajectòria. Li van fer una entrevista, molt sui generis també, perquè van començar dient-li: escolta, Antonio, a tu quines preguntes t'agradaria que et fessin i no et fan mai? I aquí doncs el senyor va dir: doncs jo parlaria d'això i parlaria d'allò. I va ser un bon inici de l'entrevista, perquè vas veure que hi havia coses que tenia ganes de dir i que no sortien normalment, no? A les converses, a les xerrades...
És veritat, això mai li preguntem a l'entrevistat: escolta, de què vols parlar?
De què vols parlar? Vinga, explica'm, il·lustra'm, no? Doncs clar, començar l'entrevista com ho va fer ell, doncs també és durillo, no? Perquè... ell té una trajectòria molt llarga, no? I podries dir: vull parlar dels meus grans èxits, o podria parlar d'anècdotes, de coses que m'han passat en aquests 40 anys que fa que sóc guionista. Però no, ell del que va voler parlar és de la situació del moment, i va ser especialment crític.
Creo que en estos momentos, dentro del sector del cómic, estamos viendo cómo está teniendo un auge bastante importante desde un punto de vista creativo, desde un punto de vista investigador. La pata que nos falla más es la pata editorial. Encuentro mucha complacencia por parte de los autores con los editores, a los que felicitan, incluso besan en las dos mejillas por el simple hecho de haberles publicado un libro. Hay que tener en cuenta que la tendencia que estamos teniendo últimamente no es una tendencia al alza de los derechos de autor, sino que es una tendencia a la baja. A nosotros ya hace años que el 10% de porcentaje como derechos de autor nos parecía escaso, y creíamos que la batalla estaba... Había que darla para que el porcentaje del pastel del cómic, que es muy pequeñito, se repartiera más favorablemente para los autores.
No sé si has tingut un déjà vu, Iker, amb el tema del Ricard Ibáñez de la setmana passada, que també parlava que fer jocs de rol doncs tenia totes aquestes pegues, no? D'impostos,
sí,
de mal remunerat... No?
Que... És que sempre es parla de lo bo de que et publiquin, però realment... Darrere d'aquesta publicació hi han moltes traves que has de superar.
I
potser la primera obra que presentes no és ni molt menys la que acaba sent.
No trobes curiós, però, que totes aquestes reivindicacions de què mal que estamos sorgeixin ara? O sigui, per part de diferents persones sorgeixin justament ara? No sé si és un moment de tothom es queixa i pensen que la meva professió és molt guai però estic mort de gana, o veuen una incertesa en el mundillo en general i aprofiten per fer la seva reivindicació? No sé què penses.
És possible que sigui més bé perquè ja han arribat com en un punt de la seva etapa de la vida que tenen prou reconeixement com per dir: bueno, ara puc dir el que vull dir
i no em deixaran de publicar, no?
Exacte.
Home, també va trencar mites d'altres temes. Per exemple, de les adaptacions del còmic a la gran pantalla. Ell diu que, clar, es veu com una gran fita, ostres, el teu còmic a la gran pantalla, han fet una pel·lícula, han fet una sèrie a Netflix,
sí.
Oh, que fort, que famós que ets. I ell va dir que això, res de res, que les condicions que s'ofereixen per fer aquestes adaptacions són pèssimes.
Hay que desinflar un poco ese globo. Es decir, que lo que están ofreciendo las productoras, tanto de cine como televisión, por la compra o por la cesión de los derechos para la adaptación al cine o a series o todo eso, son sumas francamente ridículas. No te pienses que los autores que están teniendo la suerte de ver su cómic adaptado a series o todo esto, yo te lo digo por los tanteos que nos han hecho a nosotros en ese terreno, ¿no? De pronto les vamos a ver con un yate y desplazándose a los festivales de cómic con su jet privado y todo eso.
I a l'inici potent, no? Vull dir, ja a l'inici de la xerrada ja és com dir, si aspiraves a convertir-te en guionista o dibuixant de còmic, mitja volta i cap a casa. Perquè sembla que no...
O et tocarà una lluita constant.
Bé, no parlem de lluites perquè la nostra professió també estaria una mica ahí,
però
no ho direm encara perquè encara no estem en aquell punt que podem dir el que ens doni la gana. Encara no.
Menys jo, potser tu encara.
Encara no, encara sóc jove, encara que no ho sembli. En tot cas, el Tarriba té molt clar que el tema del còmic doncs, costa molt doncs, prosperar econòmicament amb aquesta professió. Ell diu que no et faràs ric segur, però tenia una vessant optimista, un trobar-li avantatges a això de crear còmics, tot i que les desavantatges doncs, ja les ha explicat.
És una frase que parte en una espècie de, como de consuelo de tontos, es decir, no te vas a hacer rico, no vas a tener popularidad, pero disfruta de ese placer íntimo que es disponer de unos resortes muy sencillos, muy accesibles, sobre todo muy accesibles. Accesibles porque son económicos, porque son baratos, porque no te van a exigir una red de producción amplísima y unos presupuestos muy grandes. En realidad basta con que cuentes con la complicidad de un buen ilustrador y si hace falta de un bueno, de una buena colorista, para que todo aquello que se te pase por la imaginación, si tienes la mente un poco fantasiosa, si tienes tendencia a inventar historias, a irte por las ramas de los mundos creativos, cualquier cosa que imagines, eso es lo bueno.
I també va parlar doncs, de les diferències dins de la professió. Sovint quan parlem de còmic parlem del dibuixant, perquè potser és el que més veiem, no? El que ens entra per la vista quan veiem aquella portada colorida, aquells dibuixos, és el que directament et perds. Però clar, darrere un còmic també hi ha un guionista. I Antonio Altarriba és guionista, no és dibuixant. Per tant, aquí ja se'ns trenca una mica l'esquema. No? I aquí ja ens canvia una mica la cosa. I ell va trencar una llança a favor de la seva feina, de la feina de guionista, tot i que admet que l'il·lustrador doncs, té un pes important i aporta una màgia important i, tornem al tema econòmic, doncs és normal que cobri més.
Esa satisfacción de eso que era una imagen más o menos nítida en tu cabeza, verlo convertido, aunque sea en una realidad de trazo, color y papel, pero una realidad, una fisicidad, un aspecto, es una satisfacción que para mí resulta incomparable, ¿no? Por eso, en esta cita de la que tú partías en la pregunta, yo me refugiaba, es decir, bueno, está bien que los guionistas estemos un poquitín en el segundo plano, no pasa nada. Está bien que seamos también los que toquemos a la hora del reparto económico, toquemos una parte, porque normalmente es así, cuando hay que repartir entre dibujante y guionista, yo lo practico y lo entiendo porque son horas de trabajo, ¿no? El guionista se queda con una parte menor, pero nos queda la satisfacción de que, en definitiva, todo ha partido de una idea nuestra, de que somos nosotros los que, de una manera o de otra, eso sí, los que hacen que la historia funcione y que los personajes se muevan con credibilidad, esos hilos los hemos montado, los hemos tejido nosotros.
I va, un punt optimista, va, que ha costat molt trobar una que és optimista aquí en aquesta xerrada. Doncs quan es posa amb il·lusió, no? Allò que se li il·lumina la mirada, quan parla de la situació actual del còmic, en comparació amb fa uns anys enrere. Una reflexió, o sigui, apunta a un cas concret, no? Que ell li ha sobtat, que és que fa uns anys doncs, el còmic no estava a les universitats. I aquí fa una reflexió que vam sentir fa uns dies en el simposi de còmic...
No me digues.
...de la Universitat d'Alcalà.
És la Universitat d'Alcalà monitoritza aquest
Clar,
programa.
Clar, és que no hi ha programa que no puguem dir... No puguem parlar de la Universitat d'Alcalà per a o per bé. Llavors...
Oi, és que si no portem una secció, el mencionem d'alguna manera.
Doncs mira, ja els escriurem un mail a acabar la temporada... El Tarriba opina una mica el que vam comentar en aquest simposi.
en estos momentos yo diría que podemos mirarles directamente a los ojos, directamente a la cara, con muchas de las aportaciones nuevas que se han hecho, tanto en libros que se han publicado en estas colecciones de las que hemos hablado, como en tesis que se han leído. Y en estos momentos yo diría que hay una docena o un par de docenas de investigadores extraordinariamente prometedores. Lo bueno es que son todavía jóvenes, que andáis pues por eso, por la treintena, etcétera. Es decir, que yo creo que todavía tenéis desde un punto teórico las principales propuestas por hacer, pero que ya se ve que tienen unos buenos cimientos, una buena actitud y una gran perspectiva, muy puesta al día, muy actualizada con respecto a dónde se sitúan los principales debates en torno al cómic, ¿no? En ese sentido, yo creo que desde la soledad en la que nos encontramos los primeros académicos o los primeros universitarios que intentamos trabajar dentro de la universidad el mundo de la crítica, yo lo veo con mucha satisfacción el que ahora no solamente no planteen problemas. Yo ya te he contado en alguna ocasión cómo no me resultó muy difícil hasta encontrar un director para mi tesis que fue sobre cómic, ¿no?
Especial Quimèric.
I va, d'un autor espanyol sortim d'Espanya i ens anem cap a França, no? Perquè tenim un convidat que, tot i ser del Quebec, ara mateix viu a França, que és la meca del còmic.
Sí, estem parlant de Guy Delisle, que és un autor de Quebec i francès.
S'ha notat molt que he deixat que diguis tu el nom? O?
Sí, però ara et toca fer-me una pregunta.
Qui és aquest bon senyor?
Ah, mira tu! Doncs Guy Delisle és un dibuixant de còmic canadenc nascut a Quebec, tot i que ara resideix a França, com has dit. És principalment conegut pels seus còmics o novel·les gràfiques que són com cròniques. Això és lo interessant, perquè dels seus viatges que fa, que ha anat a la Xina, a Israel, hi ha diferents llocs del món, normalment a Àsia.
Els ha convertit en còmic.
Ha fet una crònica i els ha convertit en còmic, exactament. I de les seves obres, les més importants són Shenzhen, del 2000, Pyongyang, del 2004, i Cròniques de Jerusalem, del 2011.
Que aquesta és bastant coneguda, eh?
Sí. En ella s'explica, doncs, això, els seus viatges. Però aquesta no és la trama de la seva última novel·la gràfica. Això és lo interessant, que va ser el tema principal de l'entrevista que li va fer a la Còmic Barcelona. La Cròniques de Joventut és una crònica publicada fa prop d'un mes, narra la seva història de joventut, que quan treballava a una fàbrica de paper a Quebec. Un treball que compagina amb els seus estudis artístics. Doncs aquí Guy Delisle tenia la voluntat de plasmar un parell o tres d'anècdotes, però a l'hora de començar a recordar no va poder parar.
Alors, c'est une chose qui m'a beaucoup étonné en faisant ce livre.
Pues la verdad es que es algo que me sorprende mucho porque en general tengo muy mala memoria y por eso tomo tantas notas, que es algo que empecé a hacer pues cuando iba de viaje, para cuando estuve en China y en Corea, pues ahí es cuando empecé a tomar las notas que se convertirían en los libros. Aunque tengo que puntualizar que no es que tome notas constantemente en mi vida cotidiana, sino que solo lo hago cuando estoy de viaje. Para este libro, sin embargo, pues sabía que tendría que tirar de mis recuerdos. Y bueno, pues me senté un día delante del ordenador y me puse a teclear pues los tres o cuatro recuerdos que tenía muy presentes. Y luego, al día siguiente, lo que pasó es que al sentarme fue como empezar a tirar de un hilo y empezaron a salir un montón más de recuerdos y a lo largo de una semana fui anotándolos todos hasta que al final me di cuenta de que tenía suficiente para un libro, cuando yo lo que pensaba es que tal vez conseguiría material para un par o tres de historias cortas, pero a medida que escribía pues conseguí juntarlo todo de memoria y creo que esto se debe a que Yo era muy joven, tenía 16, 17 años, era mi primer trabajo y me marcó muchísimo mi historia personal, pues el ir allí, el pues hablar con los chicos que trabajaban allí, es algo pues sencillamente que me marcó, hasta el punto que cuando ya estaba el libro terminado me estaba afeitando un domingo delante del espejo y me di cuenta de que tenía una cicatriz en la frente y de repente me dije, uy, pero si esto me pasó en la fábrica, fue una llave que resbaló de sitio, me dio en la cabeza, me salió un montón de sangre, esto lo tengo que meter en el libro. Y llamé a mi editor y le dije, oye, ya sé que el libro está terminado, pero es que tengo una anécdota más que tengo que añadir, la podemos incorporar. Y ese mismo domingo dibujé la página rápidamente y la acabamos metiendo en el libro. O sea que fue un poco así, aunque ya tenía todo el material, a medida que iba recordando iban surgiendo más cosas.
I aquell diumenge és quan l'editor el va amenaçar de mort, però tot i això li va dir, va, afegirem aquesta cicatriu que has dit, no?
Sí, home, aquesta clau que li va caure. Bueno, un llibre, una novel·la gràfica completament d'anècdotes de la seva joventut.
Això m'agrada.
A la fàbrica, no sé, és interessant. En aquella època, de l'Islé, se li va presentar una oportunitat, treballar en un estudi gràfic, i la va acceptar.
I diu, bé, deixo la fàbrica i vaig a treballar d'això, no?
I de fet, ella explicava, no?, considerava que com s'havia passat tota la joventut a la fàbrica fabricant paper, ara li tocava, doncs, a l'edat adulta, per omplir-lo.
Que maco.
Sí. Doncs ara parlem més de les seves obres, no? Les obres de l'Islé són cròniques normalment molt colpidores i sembla que algunes d'aquestes històries amb els anys no canvien, sinó que es repeteixen, com és el cas de les cròniques de Jerusalén. Mm-hmm. A causa d'aquesta actualitat, Guy de l'Islé comentava que fins i tot s'havia arribat a utilitzar els seus títols com material didàctic. I de fet diu que està molt orgullós de que el còmic, tot i ser com és, no esdevingui una eina pedagògica.
Pues la verdad es que algo muy interesante que ha pasado en Francia en los últimos años es que se han empezado a utilizar cómics como material pedagógico. Y en mi caso, Crónicas de Jerusalén se ha utilizado en varias escuelas, tanto pues de ESO como de bachillerato, para pues enseñar en clase. Y a mí me han invitado a varios colegios también a hablar con los estudiantes, aunque el último año, pues a causa de la situación, no tanto. Pero me parece muy interesante que se utilicen los cómics como material didáctico, porque esto es algo que hace 50 años era totalmente impensable y me parece muy bonito y muy interesante que se haya combinado o que los cómics hayan conseguido aunar esta visión más humorística y más de conocimiento para meterse en los colegios, y eso es algo que creo que ha conseguido la generación de autores de cómic a la que pertenezco, que es algo pues que me parece muy bonito y de lo que estoy bastante orgulloso, la verdad.
I anem amb un altre dels grans convidats del certamen, que va ser Brian Lee O'Malley, conegut especialment per l'obra Scott Pilgrim. La gràcia del moment en què s'ha fet l'entrevista és que ha coincidit just quan s'ha reestrenat l'adaptació cinematogràfica d'aquesta obra i també se n'ha reeditat el videojoc, que havia estat molts anys descatalogat. Llavors, clar, és un còmic que fa més de 20 anys que va escriure.
Ostres, déu-n'hi-do, no?
I que ara té com una segona vida, no? Perquè el fet de que hagi reviscut a través de la pel·lícula i del videojoc, doncs sí, les noves generacions poden entrar a conèixer aquest personatge de l'Scott Pilgrim. Llavors, tota l'entrevista va anar al voltant d'això, no? De dir, escolta, tu que ja ets un pureta, no? Una mica, que ja tens una edat. Què et sembla, no?, que els joves, doncs, tornin a llegir el teu còmic?
Well, I feel good about it. Yeah, like you said, I did not anticipate.
La verdad es que estoy muy contento y como tú has dicho, nunca imaginé que mi cómic tan pequeño y independiente y canadiense sería tan famoso. Y la verdad es que hoy en día sigo hablando con los fans. Lo que pasa es que ahora los fans son mucho más jóvenes que yo. Les saco como 20 años. Y estoy muy contento porque eso significa que aunque el mundo sigue cambiando, Scott Pilgrim sigue teniendo un lugar. Tengo mucha suerte.
De fet, ell es mostrava molt estranyat precisament perquè, clar, diu, què pot aportar el meu còmic de fa 20 anys als joves d'ara, no?, que tenen doncs, un context completament diferent, que tenen a més 10.000 opcions d'entreteniment.
Curiós.
Estava ell mateix doncs, perplexa, molt content com he sentit, però perplexa, no? Diu, i entre les coses que han canviat són els tipus de videojocs, no?, que els juguen a la gent que llegeix còmic.
Sí.
I ell precisament li dona molta importància això, perquè ell quan va crear aquest còmic ho va fer perquè ell en realitat volia crear un videojoc.
Yeah, you know, I think I always wanted to make a hybrid form of storytelling because I liked so many things outside of comics.
Sí, la verdad es que a mí me interesaba mucho. Desde el principio tuve la intención de hacer un estilo narrativo híbrido porque me interesaban muchas más cosas además de los cómics. Por aquel entonces me apasionaban especialmente los videojuegos antiguos de los 80. Pero no había entonces esa nostalgia que hay ahora por los videojuegos de esa época y por Nintendo. Así que se puede decir que en ese sentido me adelanté un poco, aunque no creo que yo sea especial de ninguna manera.
It's all around us, this nostalgia for the 80s and for Nintendo and you know, I think I was just a little bit ahead of the curve. So yeah, I don't know. I don't think I'm special, but I think I was just there at the right time. I liked the idea of mixing the experience of playing video games with the experience of real life.
Sí, a mí de hecho me interesaba mucho esto de combinar la experiencia de jugar a videojuegos con la experiencia de la vida real, porque al final es un poco lo que hacemos en la vida. Y lo que hice un poco fue trasladar dinámicas de los videojuegos de RPG a dinámicas de románticas de la vida real. Y me parecía muy interesante como forma de trabajar porque al final la vida no es sino un poco un tapiz de las experiencias reales y de estas experiencias mediadas que experimentamos como jugar a videojuegos.
The way that your life is kind of a tapestry of both, and it's all together, it's all woven together. So that's one of the major themes of the Scott Pilgrim.
I tot i que li encantava l'estètica dels videojocs, el seu còmic era en blanc i negre.
Per què?
Mira, això mateix li van preguntar i ell ho justificava així.
When I was younger, if I had had the tools to create video games, maybe I would have done that instead.
Pues la verdad es que creo que si cuando era pequeño o de más joven hubiera tenido a mi alcance herramientas para hacer videojuegos, quizá me hubiera dedicado a eso. Al final, pues se me daba bien dibujar y hacer un cómic en blanco y negro era la forma más barata y eficiente de contar una historia visual. Y en ese sentido, pues quizá fue por eso por lo que opté por dibujar.
Seemed like a good idea, a good economic idea, and had some potential for growth.
De fet, a part de ser més barat, fer un còmic també ho pots fer sol, cosa que un videojoc, òbviament, doncs
cert.
No. I mira, va tirar per aquesta via. Ara, el que no s'esperava de cap manera era que el seu còmic acabés a la gran pantalla. De fet, no s'ho va creure i ho va explicar de següent manera i a mi em sembla bastant curiós.
When they first contact me, I think I didn't believe it. I think it.
Pues la verdad es que cuando se pusieron en contacto conmigo no me lo creí, no me parecía posible que fueran a hacer una película. Así que les dije, vale, y les seguí la corriente. Y luego pues conocí a Edgar Wright y a algunos de los productores y no dejaban de decirme, ay, nos encanta el cómic, vamos a hacer una película. Y yo decía, pues vale, pensando, esto no va a pasar. Pero a lo largo de 5 o 6 años, pues acabamos haciendo una película.
And then slowly, you know, it happened. Over about 5 or 6 years, we created the movie.
Es pensa que li estaven gastant una broma de los 40, saps? Diu, pues vinga, fem una peli, fem-la, i després, ostres,
bueno, pues
si
vale.
S'ha arribat a fer. Ara, la reestrena s'ha de dir que li fa molta il·lusió perquè diu que l'estrena va passar una mica sense pena ni glòria.
Sí.
I just era un moment que ell va anar a viure a Los Angeles i es creia que es menjaria el món i de cop va ser com, oh!
Oh, vaya!
Però per tant, creu que ara doncs, la cosa pot reflotar un altre cop.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.
I seguim amb més convidats, però en aquest cas amb converses més breus que van tenir amb ells, i un era el Pepe Larraz, que ara mateix està molt de moda, vull dir, podríem dir que és d'un dels autors d'aquí que més es nombra fora fins i tot del món del còmic, perquè ha aconseguit treballar en l'X-Men, fent tàndem amb el Jerry Dugan.
Déu-n'hi-do, no?
Doncs sí, clar, tothom era com, mira, com has arribat fins aquí, no? Després del No et faràs ric, no? Doncs com has aconseguit arribar aquí al súmum, no?
I com és això?
Doncs mira, ell diu que va ser una experiència bastant curiosa, que quan el van anar a buscar tampoc no acabava de creure-s'ho del tot, i ha explicat doncs d'on ha sorgit tot plegat.
Curiosamente fue en la... en las oficinas de Marvel, yo estaba allí porque había sido la Comic-Con de Nueva York y había hablado con mi editor, con Jordan White, y me dijo, pásate por la oficina que tenemos que hablar del proyecto siguiente y tal. Entonces, pues fue además una cosa como muy, muy guay estar en la oficina y empezar a hablar de esto, ¿no? Yo no tenía ni idea. Y yo siempre que me han preguntado esto lo comento, que Jordan tenía un brillo en los ojos diferente cuando me estaba hablando de este proyecto, en plan de, bueno, vamos a hacer una cosa que es muy guay. Y estaba muy ilusionado. Entonces, yo me acuerdo que salí, me estaba esperando David López, muy amigo mío, y me dijo, ¿qué tal? Dije yo, pues no te puedo contar qué es, pero va a ser tremendo. No te lo puedo contar. Porque, o sea, aunque no supiera todavía muy bien de qué iba, me dieron unas pinceladas, la emoción que todo el mundo tenía en el proyecto era como, bueno, lo que vamos a hacer. Te transmitía una vibra de, ostras, va a ser muy gordo, va a morar mucho. Y nada, o sea, mi pensamiento, como yo soy como soy, todo el rato era, no la cagues, Pepe, no la cagues, no la cagues. Entonces yo mandaba mis páginas y luego me llegaban las de RB, porque RB empezó un poquito después. Y claro, yo estaba con mis páginas diciendo, bueno, yo creo que está muy bien. Me llegaban las de RB y era como, oh, mierda, tengo que hacer las mías mucho mejor. Sí, sí, fue una no me gusta la palabra competición, sino una colaboración. Pero a la vez, jo, ver el nivel de este tío. Y entonces tú tenías ganas de volver sobre tus páginas y hacerlas mejor, ¿no? Te daba ideas, como, hola, bueno, ve. Y entonces fue muy bonito el tándem.
I una altra de les coses que va explicar era com va crear, no, aquest món dels sí. X-Men, perquè, clar, ell deia, ja m'imagino doncs, fent una ciutat, hauré de fer cotxes, hauré de fer no sé què, però, clar, de cop li diuen, no, que això ha de ser un altre planeta, que les condicions són aquestes, i de cop havia de crear de zero, i es veu que s'ho va passar molt millor del que s'esperava.
A mi m'encanta el tema de crear universos, crear sitios que no hayamos visto antes, contárselos al lector, ¿no? Y esto era todo eso, era concepto. El concepto era muy sencillo. Venía en una línea del guión, en plan, a partir de ahora todo lo mutante va a estar unido al tema biológico y plantas. Y era una línea muy cortita, pero claro, que te volaba la cabeza. Era como, ¡buah! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Entonces yo me senté y dije, bueno, pues hay que hacer edificios, hay que hacer muebles, vehículos, todo un planeta completamente diferente. Y tiene que ser muy diferente, nada más verlo, ¿no? Entonces, bueno, me puse a investigar muchísimo sobre arquitectura postmoderna, biomimética. Bueno, puse a investigar un montón de cosas. Y para mí la cosa era como, no tiene que parecer humano, pero tiene que parecer cómodo, tiene que parecer vivible, ¿no? Entonces eso era una cosa muy, muy importante para mí. Y claro, me ha llevado a unas soluciones y a buscar las carpetas de referencia son una auténtica locura.
Y la botánica. Sospecho claro, que hay mucha botánica.
Hay mucha botánica, hay mucha. Y bichos. Y coger esta solución de, vale, esto lo voy a usar aquí, esto lo voy a usar allá, guardarte cosas, ir por el campo a hacer fotos y guardarte esto de, vale, pues esto a ver cuándo lo puedo usar, cuando tengo una idea. Y un poco la sensación de que llevo varios años que mi cerebro está funcionando al 200%, creando todo este tipo de cosas y venga, y tampoco me quiero repetir, quiero intentar innovar todo el rato.
I una altra de les convidades que hi va haver en aquest Comic On Demand és la madrilenya Teresa Valero, que sí. Té com una trajectòria una mica erràtica, no? Perquè sobretot s'ha dedicat a l'animació, però perquè va crear el seu propi estudi, l'Estudio Tridente, però també després va fer de guionista amb una sèrie de còmic que es diu Brujeando, que era orientada més al públic infantil, que té màgia i aventures, però també crítica social, i ara precisament la van entrevistar perquè acaba de treure Contrapasso, que és una cosa una mica més sèria, una mica més contundent, exacte. S'ha editat tant a França com a Espanya i és una crònica negra.
M'agrada.
Que estiguin als dos països o que sigui una crònica negra?
No, que sigui crònica negra. Que sigui en França i Espanya.
De fet, és un relat de l'Espanya dels anys 50.
M'agrada més.
I doncs, no, aquesta grisor, no, d'aquella època. I el punt fort d'aquesta obra és que ho ha fet tot ella, en aquest cas.
Oh.
Guió, dibuix, color, tot. I clar, és una dona ja entrada en anys, no em facis dir quants en té, però 50 llargs segurs, que ha fet doncs moltes coses, no? I que ella veu que en aquest moment doncs ha arribat on volia arribar, no? Uh-huh. Un salt complet que ha fet escrivint precisament els mateixos arguments que O'Malley.
Pues yo llevaba, yo creo que desde que me metí en animación, yo creo que siempre he querido dibujar para poder contar mis propias historias, porque me parece que el dibujo era un vehículo maravilloso para poder contar historias, sobre todo un dibujo que puede cambiar mucho de estilo, que es una cosa que me enseñó la animación, ¿no? Que había muchos estilos, y por supuesto el cómic incluso más, que había muchos estilos de dibujo que tú podías utilizar para contar una historia. Entonces era algo que llevaba acariciando pues todos los años que tengo a cuestas en la profesión, que son ya más de 30. Pero hasta ahora no había tenido tiempo de hacerlo. Todavía estaba muy vinculada al mundo de la animación, que es muy absorbente, que te hace trabajar muchas, muchas horas. Y también era mamá de tres niños que me necesitaban un montón y no era fácil sacar tiempo para hacer todo. Entonces, por eso, en el mundo del cómic, que siempre me interesaba, porque me parece que es muy, muy accesible para que tú puedas contar una historia controlando muy bien todo y sin grandes inversiones de dinero a nivel de creador, solamente me había podido poner a hacer pequeñas colaboraciones o guiones. Pero ahora que ya los niños son mayores, que me he retirado un poco de la animación, pues pensé que era el momento de enredarme en algo así. Lo que pasa es que no me salió muy simple para ser el primero y he tardado un poco, pero bueno, bien, yo creo que no ha quedado mal.
Pel que fa al contingut de la història, el que ens feia notar l'entrevistador i que ja li va donar la raó és que va... Doncs el típic de novel·la negra de dos personatges que són oposats, no? I que es veuen obligats a col·laborar per les circumstàncies i que es fan una mica el contrapunt.
Oh, guai.
No? Llavors ella diu, mira, soc conscient que parteixo d'un estereotip, d'un topicàs, però hi ha moltes maneres d'explicar un tòpic.
Yo creo que los tópicos en realidad no están mal si los utilizas para poner al público de primeras en ambiente, ¿no? En lo que tú estás tratando. Pero hay que intentar enseguida enriquecerlos y salirse del cliché, porque si no, al final lo que tienes es una historia que no aporta gran cosa nueva o no tienes a lo mejor una visión demasiado clara de las cosas que puedas transmitir. Entonces, el tópico o el género, ¿no? En una historia va a ayudar a que enseguida el público sepa a qué se está enfrentando y diga, ah, pues mira, es una historia de género negro, me interesa, voy contigo. Pero luego sí creo que es necesario que le des muchos otros ingredientes. Y luego a mí es que los personajes normalmente son lo que más me interesa de una historia junto con el trasfondo social, ¿no? Explicar cómo eran las cosas en un determinado momento o cómo son en la actualidad y cómo son para esas personas, ¿no? Cómo se van a enfrentar a ellas según son sus diferentes caracteres.
I encara que hi ha poques dones en el món dels còmics, on hi havia poques en aquella època, no? En aquests 30-40 anys enrere, hi ha una altra dona que es va fer un lloc en el món del còmic en un moment en què dèiem doncs, que era molt difícil fer-ho, i es tracta d'Harmonia Rodríguez, que va morir el desembre passat als 91 anys. Des de l'associació ARC, que es pensareu que és Arco, però no, és ARGH, o sigui, com armarinera una mica, li han volgut donar el Premi Ricardo Barreiro a la trajectòria de guionistes. És la segona edició d'aquest premi, sí. I ells creien que era més que merescut donar-li a l'Harmonia Rodríguez. De fet, tenien decidit ja donar-li, però no han estat a temps d'entregar-li en persona. Vull dir que ha mort abans de que li poguessin fer aquest reconeixement oficial. I un dels representants de l'entitat va explicar per què li han volgut donar el premi a ella.
Un punto que lo refleja muy bien Pepe en la entrevista que hizo con Norma, que había una introducción muy bonita y decía que Harmonia había sufrido una doble invisibilidad, primero como mujer y segundo como guionista. Y en cierta manera... Las compañeras y compañeros de la ARC nos sentíamos un poquito identificados con ella, ¿no? O sea, con ella cuando empieza a escribir sus primeros guiones ahí en Bruguera, que tiene que firmar Elsa Martín, que incluso los guiones que tiene en Buffalo Bill, que no los puede firmar como mujer. Bueno, ahí hay un tema de alguien que es una artesana dentro de la palabra, pero que va tratando de, contra viento y marea, sacar su obra adelante, que es algo que nos apasiona. Y luego, por otro lado, que ella fue una de las primeras impulsoras de los primeros colectivos que trataban de de aglutinar nuevas propuestas dentro del cómic. Ella estuvo en el Club D y era la única guionista, estuvo, y eso luego lo podrá contar Marika, estuvo también en las primeras sesiones que dieron lugar a Bandera Negra, que luego fue el germen del colectivo de la historieta.
Precisament en aquesta videotrucada, aquest homenatge telemàtic, doncs era la filla de l'Harmonia Rodríguez i sí. Va poder fer unes paraules, no? A part de parlar una mica de la seva quotidianitat, no? Que ella explicava que clar, ella veia que la seva mare era tot un personatge, no? Reconegut en el món del còmic, però per ella era la seva mare, no? I era la seva normalitat, el seu dia a dia, era la que li deia, doncs, menja, fes els deures, renta els plats, però costava veure aquesta grandesa del personatge com a creador de còmic, no? Separar-ho de la seva mare. I ella va, doncs, recordar-la de la següent manera.
És una mujer que siempre ha abogado por el reconocimiento de la mujer, no el suyo, sino el de la mujer en todas sus facetas, y evidentemente pues esto está recibido con todo el cariño que sé que ella os tenía a todas esas mujeres y los hombres que estáis ahí luchando por el reconocimiento de todo lo que hacemos. Y nada, bueno, viene el momento tonto, ¿eh? Armonía nos dejó en diciembre con 91 años, la vida más que cumplida, realizada, feliz, y con lo cual ha sido un paso más en su vida y peleando como siempre, o sea, es que no hubo más. A la hierba nunca muere, le decía yo.
Quimèric als festivals.
I passem de... O sigui, canviem de qüestió, deixem de banda els convidats, els homenatges, a les entrevistes més personals i anem a parlar de temes concrets dels que es van abordar. Un dels temes que van parlar va ser les adaptacions, però no del còmic a la gran pantalla, com comentàvem abans i que es queixava l'Alta Riba, sinó les adaptacions de novel·la a còmic, que sembla que també hi ha hagut, doncs, una corrent ara mateix que ha fet moltes adaptacions de llibres molt coneguts. El que van fer en aquesta xerrada, hi eren convidats a l'il·lustrador Albert Montés, que ha adaptat Solid State de novel·la a còmic, i també Matadero 5, que no sé si l'has llegit, però és un llibràs que val molt la pena.
Bueno, ja
me l'apunto. És de viatges en el temps i de l'època, doncs, de la Guerra Mundial, i val molt la pena. I en aquesta mateixa mesa hi havia el propietari del que es considera la meca dels friki, que és la llibreria Gigamesh, Alejo Cuervo. Ell també és editor, tenen la seva editorial de Fantàstic, i entre ells dos van explicar una mica tots aquests fenòmens. Montells va començar parlant d'aquestes dues experiències, d'adaptar Solid State i de Matadero 5. A priori són experiències molt diferents, però tenen una cosa en comú, que és que les dues trames semblaven impossibles d'adaptar.
Oh.
Si són tan estranyes, no? Tenen uns recursos així tan literaris que passar-ho a còmic, doncs, semblava una missió impossible, i sembla, doncs, que ho han aconseguit. En el cas de Solid State, ell va entrar en el projecte quan encara estava, doncs, molt obert, i va poder portar molt també el que és l'obra del guionista.
Estaba bastante abierta todavía, pero sí, ahí sí que estuvimos tiempo. De hecho, es la primera vez que colaboro con un guionista, pero también es la primera vez que soy consciente de que el escritor va escribiendo conforme yo dibujo, porque además llevamos bastante justos de tiempo, que es un fenómeno muy americano, de hecho, y que todos los dibujantes que trabajan para Marvel o para DC sí que lo viven.
Por aquí contaban, y la sorpresa como espectadores de todos fue mayúscula, contaban que en La Casa de Papel llevan no sé cuántos episodios improvisando.
Sí, es muy posible. De hecho, entiendo que es una manera de trabajar. Claro, yo soy muy cuadrado y cuando escribo, hasta que no tengo la última página, pues no me pongo a dibujar. Y en este caso, yo empecé a dibujar sin saber lo que iba a pasar. Me iba llegando 10 páginas, 15, 20, ¿no? 5, ¿no? Y vamos, aquello un poco a salto de mata. Con lo cual, fue divertido, por otro lado, fue emocionante. Pero a veces decía, oye, pero a ver si voy a tener que volver a redibujar la primera página, porque yo soy muy también de estas movidas, de decir, ¿no? Si plantas un elemento en la primera, ¿no? Que después dialoga con cualquier otra cosa que pase después. Creo que al final bastante bien salió, pero sí que es verdad que hubo ese elemento, ¿no? Lo que decía el otro día Chota Abrams, ¿no? Que decía, igual tendríamos que haber planificado Star Wars.
Sí, claro, ell està acostumat que li vingui un guió i anar dibuixant sobre aquell guió, i de cop et diuen no, només tinc això, i tu vas dibuixant, i després, clar, hi ha un gir.
Ostres.
Que passa una mica com Juego de Tronos amb els traductors, quan l'Odor va entendre perquè es deia Odor, que clar, dius, ara com ho tradueixo, si és que
clar.
No ho arribo a saber el primer dia i ho hauríem dit d'una altra manera. Doncs una mica és el que li ha passat. En canvi, en Matadero 5 la cosa va ser completament al contrari. Ja tenien el guió completament tancat i ell es va dedicar, doncs, a posar imatges.
Yo entro en el proyecto, de hecho, en este caso sí, con el guión cerradísimo. O sea, yo a mí cuando me escriben, ya hace dos años que está Ryan trabajando en el guión. Y claro, mi primera respuesta es: esto no se puede adaptar. Esto, yo, de hecho, hay una película del año 73 que no he querido ver nunca, ¿no? Porque a mí el libro en realidad me gusta muchísimo.
La de George Roy Hill, sí.
La de George Roy Hill, exactamente. De hecho, tengo pendiente verla un día de estos, ¿eh? Porque me gustaría saber qué sucede ahí. Pero sí que es cierto que un proyecto que en principio es un encargo, ¿no? Es algo, pues es trabajo, ¿no? Se convierte tanto para Ryan, creo, como para mí en una labor de amor, porque realmente los dos éramos, ¿no? O sea, para los dos la lectura de Matadero 5 en su momento supuso, ¿no? Un cambio incluso de la manera de pensar las historias.
Y como ha dicho Alejo Cuervo, va a asegurar que una altra obra que s'acaba d'adaptar, que es tracta concretament de l'obra de l'Emilio Boesso, és un autor de ciència-ficció que és molt reconegut, doncs també semblava impossible, no, de fer aquesta adaptació, però l'il·lustrador Jordi Pastor va agafar el repte i, clar, el que va sortir és completament diferent.
A ver, lo de editar la novela de Emilio viene del mismo motivo por el que lees lo de Emilio, porque me encanta, o sea, yo llevo enamorado de Emilio como escritor desde que lo descubrí con todo lo que editaba en Lengua de Trapo y bueno, él sabía que... Bueno, y él me tenía dicho que un día me haría una dragonada. Su concepto de hacer una dragonada ha sido los ojos vistos del sol. Pero bueno, eso ya es carácter, eso es la personalidad suya y eso es que es un bicho más raro que todas las cosas que escribe. Pero a mí me seduce totalmente. Entonces, teniendo a Emilio en catálogo y yéndonos bien las cosas con él, surgió la idea de poder hacer una adaptación a cómic, y si se llegó adelante es porque Jordi Pastor se ofreció. A ver, el presupuesto que hemos manejado para poner en marcha eso es relativamente limitado, no tenemos un mercado asegurado para poder vender una cosa original así alegremente, y pues llegamos hasta donde pudimos y teníamos una oferta relativamente discreta, sin de ser una adaptación que sigue el libro al pie de la letra. Sencillamente lo hace suya la historia y la cuenta a su manera ya y con sus tiempos.
De fet, Cuervo assegura que està canviant la manera de fer aquestes adaptacions. Hi ha hagut un abans i un després.
Para mí la virtud también de la adaptación de Jordi, que no pretende seguir o transcribir en otros términos, claro, la novela y seguir la pie de la letra. De hecho, yo creo que ha habido un cambio de actitud en lo que son las adaptaciones en general y en ambición de la adaptación. Cuando haces tuya una obra como artista, estás aspirando a algo más, estás dando en este caso esa devoción, ese amor por el original que querías.
Claro, claro.
Eso antes no ocurría. Los guiones de películas y todo eso era: ten, aquí tienes el guión, dibújalo.
En tot cas, per Cuervo, l'adaptació de Montells, de Matadero 5, és el millor reflex de tot això que està dient, no? No hem de fer un calc del que és el llibre, sinó fer la nostra aportació, la nostra lectura, perquè, clar, Montells ho deia, Matadero 5 el tinc en un pedestal. Doncs jo faig la meva relectura d'aquest llibre i el converteixo en còmic i, clar, el resultat, doncs, és màgia.
L'adaptació al còmic que havies hecho és otra cosa. Y yo en este caso, a mí me ha revalorizado el libro, me lo miro con otros ojos ahora y entrar en el recuperar ese libro en el modo de lectura de la adaptación que habéis hecho, para mí ha sido una experiencia mucho más enriquecedora que la lectura de la obra original. Me ha resultado mucho más satisfactoria y, bueno, me ha puesto algunas cosas en su sitio. Había detalles en la lectura que no me habían dejado huella, que no se me habían quedado. Y estructuralmente y desde el punto de vista del desafío narrativo, la adaptación me parece, a ver, lo digo siempre, digamos, una obra maestra a la altura o más que el original.
I acabem parlant de xerrades, d'una de les que personalment a mi més m'ha agradat d'aquesta edició del Còmic Barcelona, i em fa doncs especial il·lusió parlar-ne, perquè...
L'has deixat pel final, eh?
Sí, l'he deixat pel final, a risc de que ja saps que a vegades doncs, les coses que deixem pel final hem de retallar-les, però doncs avui farem... Bueno, tindrem fe i podrem parlar del còmic underground.
I què és això?
Doncs el còmic underground és com el còmic que hi ha al marge del que es porta, no? Del que és moda, del que agrada, dels cànons estètics habituals, no? No té per què ser bonic, no té per què estar ben dibuixat. Normalment doncs, no es distribueix per les vies habituals, o sigui...
Ui, hi ha un mercado negro de còmic?
Exacte, ells el que deien, doncs, que fa anys enrere, no? Els anys 70-80, còmic underground era el que tu imprimies a casa, li posaves una grapa i el reparties a la porta del metro, no? O el reparties entre la gent que tu coneixies.
Oh, mira.
Llavors, la xerrada no era per parlar de què és el còmic underground, sinó... Existeix el còmic underground ara mateix, en un moment que hi ha internet, que hi ha xarxes sí. socials, que els canals de distribució estan xupats en comparació amb fa 30 i 40 anys? Et faré un spoiler.
Va, vinga, va.
La resposta és sí.
Ah, mira, vale, sí, vale, ok.
Existeix el còmic underground i, de fet, les persones que estaven presents en aquesta xerrada es consideren autors de còmic underground. Per exemple, tenim l'Aroa Travé, que precisament, si has mirat la llista de guanyadors dels premis del Còmic Barcelona d'aquest any, és la guanyadora autora emergent d'aquest 2021.
Fixa't.
I teníem també la Rosa Codina, que ha estat nominada en diferents categories, tot i que al final no s'emportés cap premi. Totes dues són autores, entre altres títols, de Grano de Pus. Que el nom ja és una declaració d'intencions, no?
Sí, no?
És un còmic completament underground de l'adolescència de... doncs dues pringades, de dos pringats, amb tots els seus pros i contres, no? De persones doncs, amb grans a la cara, amb ferros, amb ulleres, amb bullying, no?
Ostres.
Una mica, doncs, és un còmic de per incomodar.
I,
no?
I m'imagino que molt explícit.
Molt?
Explícit.
Suposo que sí, perquè després quan escoltis les seves autores defensar l'underground...
Sí, sí, ja l'has escoltat,
té
ja.
Té pinta de que volien molestar. És un còmic que vol generar incomoditat. I també hi havia el Rubén Lardín, que té una gran trajectòria, un dels títols més destacats és L'Hora Atòmica, i de fet el van aportar perquè ell, clar, les dues noies que t'he comentat són molt joves,
sí.
20 i pocs, i que el Rubén ja és una altra generació, ja doncs, té un passat, però segueix defensant aquest model de còmic underground. Va arribar a la conclusió doncs, que, com dèiem, que existeix aquest còmic, però és diferent de respecte okay. als 70 o als 80, sobretot en format. I sobretot també, podríem dir que els temes de fons segueixen sent els mateixos,
sí.
però la forma de mostrar-los doncs, pot haver canviat precisament perquè, clar, ara tothom té accés a internet, però ells comenten una mica, i en parlarem, que per ser underground doncs, has d'estar una mica fora de les xarxes socials, però això ja arribarem. Comencem per definir què és per aquests autors el concepte underground. Travé pensa de la següent manera.
Pero para mí es como una forma de ver la vida, una forma de ver los cómics o de ver la manera de narrar historias o de contar historias o estéticamente y también narrativamente, o sea, lo que tú quieres contar y el punto de vista que tú tienes a la hora de ver las cosas, ¿sabes? Como que coge de todo eso que has dicho tú, ¿no? Que venía de los 70, aquí en España o en América o donde sea, viene de todo eso, que come todo eso y puede ser el 2021 como el 2030 que lo echas como con ese punto de vista, ¿sabes? De subterráneo, de eso, de que te pegue un puñetazo el cómic. Que lo leas y push, te pegue, ¿sabes? Que no sea algo cómodo de ver o que o sí, o te puede hacer que te partas el culo, pero que sea como irreverente, que sea como algo que esté como diciéndote, tío, mira esto, ¿sabes?
Lardín, tot i que tingui una altra edat, que ja sí. sigui una altra generació, la seva definició s'assembla molt curiosament a la que ens feia l'Aroa Travé.
El underground es un cómic pues, que no se subordina, que no se somete a los estándares del momento y que es indiferente pues, a las modas y a la industria y al gusto de las masas, que por definición es el mal gusto o es el más vulgar, porque es el de las masas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el underground lo tenemos muy... tenemos la noción de una estética del underground, pero precisamente yo creo que debería estar libre de cualquier estética. O sea, el underground es un cómic que admite no saber dibujar para ser dibujado. O sea, eso es una cebada vida, libre de todo. Y a veces el underground actual remeda como una estética de otro underground, pero si pensamos en Robert Crumb, Robert Crumb se estaba mirando en los dibujos animados de niños para luego usarlo para vehicular sus neuras y sus movidas de follar y de no sé qué, ¿no? O de no follar o del rollo, ¿no? Yo creo que es, como decía ahora, una manera de entender el medio, el lenguaje.
La Rosa Codina també opina el mateix, però va anar un pas més enllà i aquí va ser quan em van guanyar. O sigui, quan em van captar completament la meva atenció i vaig dir... Calla, que seré underground.
Estoy dentro.
Sí, sí, sí. Va explicar què és el que hi ha darrere d'underground o el que hi hauria d'haver.
Creo que tienes que estar enfadado como por alguna razón. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, es que no lo sé porque, claro, es que es como... Siempre comparo el underground con el punk porque, no sé, me es como muy fácil, ¿no? La gente que se hacía punk, que no era solo por la música, que está claro que siempre hay el postureo y el punky de postal que se le llama, pero tenías que, o sea, cuando hacías el click, tenías que estar como enfadado con algo, ¿no? Con el sistema, con alguna manera de pensar o con alguna cosa así, y entonces, pues, si tú eres jovencito y te pasan cosas, yo qué sé, bullying o lo que sea, pues claro, ya tienes una juventud que estás como enfadado, empiezas a estar un poco como hasta la polla. Es estar un poco hasta la polla, ¿no? Sí, el estar un poco anti todo, el ver que eres diferente de los demás, eso pues te hierve, y supongo que si además te gusta dibujar y que es lo que mola también justamente, que puedas dibujar aunque no seas, no hace falta que seas ahí, yo qué sé, que sepas una barbaridad, es simplemente escupir. Escupir i vomitar tot el que te passa, el que tienes, el que ves, no?
És que fins i tot el llenguatge, no? Ja et porta, sí, sí. No? Això, escupir, vomitar, no? Anem a treure tota la porqueria que tinguem dintre. A mi això m'ha encantat. És un concepte que m'ha semblat molt xulo. Ja sé que jo no sóc jove, com ha dit ella, però aquest odi cap al món el tinc, per tant, endavant, no?
I ha dit que no necessàriament has de saber dibuixar ni tenir les experiències d'un dibuixant professional.
Aquest és el punt número 1, perquè jo no sé dibuixar, vamos, ni un arbre, saps? Però bé, algun dia, no? El que em va sobtar també és que Linder, ja de la tercera edat quasi, en comparació amb aquestes noies, sí, donava completament la raó, es posava al seu lloc i deia, doncs, que al final, si ens ho mirem així, l'underground acaba sent una necessitat.
Es que de repente no me parece que haya otra adolescencia saludable más que la de estar cabreado y de pronto
¿verdad? Se te revela
una mierda, que esto es desastre y entonces el underground se convierte en una urgencia, en algo que no, o sea, el underground en sí no tiene más remedio. Estás enfadado, no te gusta el mundo, quieres un mundo mejor o quieres destruir este, por tanto, y entonces el underground funciona de esa manera, pasa por negar esta realidad que es monstruosa, que es terrible en muchos aspectos, que es injusta sobre todo, y que aparte que es una antigüedad, o sea, la modernidad es una cosa que está vieja, o sea, la política, la actualidad política, el moderneo, la publicidad, la moda, todo eso es una puta mierda horrible que solo te deja lugar para rebañar la verdad en alguna parte y ahí aparece pues un Robert Crumb hablando de algo tan hondo para él como es lo que de verdad le hace estar vivo, que es que se la pone dura la pantorrilla de no sé quién.
Exactamente, tío.
Es terrible esto, ¿no?
Tot i que parlen d'odi i d'estar en contra el món, ¿no tens la sensació que són més feliços que Antonio Altarriba? No sé, a mi m'ha transmès com una vitalitat oculta, la veritat no sé si és la joventut o què és, però m'ha encantat aquesta xerrada.
Comencem una mica pessimistes i acabem
aquí, aquí dalt de tot, perquè així podem fer un balanç, no, de com ha anat aquest còmic Barcelona. Per mi, doncs, la qualitat ha sigut molt més alta que la primera edició telemàtica.
Sí.
Crec que el funcionament ha estat molt millor i crec que hi ha temes com aquest que al final és el que val la pena, no?, d'un saló, que et puguin fer reflexionar, que t'acostin temes que no havies conegut, que no havies entrat, que no, per bé per bé, doncs no són vox populi, no?
Exacte.
No sé amb quina xerrada et quedes tu.
Ostres, no et sabria dir, ara mateix. Va haver una molt interessant sobre el pas de Wonder Woman a Sailor Moon, d'aquest creixement feminista.
I llavors, per què no hem parlat d'aquesta xerrada? A veure, doncs, parlem-ne.
Doncs perquè no hi ha hagut temps.
Doncs mira, un altre dia en parlarem.
Clar, el programa dura una hora.
Ens ho guardem per un altre dia. Doncs gràcies, Iker, per acostar-nos a aquesta crònica del Còmic Barcelona. A veure si l'any que ve hi ha presencial.
Ai, esperem.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana que hem dedicat única i exclusivament al Còmic Barcelona. Tornem la setmana que ve, entre altres coses, fent crònica del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Adéu-siau!
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.